nervi que agrair-li al públic que ha vingut avui, malgrat que està tan ple d'activitats, malgrat la calor, malgrat tot. Vos agraïs molt la vostra presència perquè no té sentit que escrivim si no tenim lectors. I els lectors es fan poc a poc. I els lectors es fan en actes com aquest. Per tant, la meva immensa gratitud per als que esteu aquí avui. Després vull agrair-li a Laura i a l'Ajuntament de Pego el fet que durant 4 anys vaig donar suport com a escriptora. I amb l'esperança que els 4 anys que venen, malgrat totes les dificultats, continuem fent de Pego un poble de cultura on es prioritza la cultura i els llibres per davant d'altres coses, perquè només així podrem aspirar a allò que desitgem, que és una societat més justa, més igualitària i més feliç. Naturalment, la meva editora em roba el cor, i em roba el cor perquè gràcies a ella he pogut durant els últims 13 anys poder escriure, perquè sempre ella ha estat al meu costat per dir-me no, tu escriu que jo vaig a publicar-te. I això no té preu, i això és molt d'agrair, i ella sap que la meva gratitud és per ella i que l'estima és compartida. Vull també agrair als descendents dels testimonis de la novel·la que avui m'acompanyaran. A Dolo, a Guillem Alós, a Vicent Morera, a Carolina Ferrer i a Eva Salvador Ibiza, que té no ser descendent com a membre de l'Associació per la Memòria Històrica de Pego, Maria Dolors Lloret, ha volgut estar així donant veu a Maria Cambrils, al text sobre Maria Cambrils. I el meu agraïment també, perdoneu que sigui tan extensa, però crec que és de ben nascut ser agraïts. El meu agraïment a Zahir, l'associació que sempre em dona suport. I el meu agraïment a la Ràdio Pública de Pego i a l'Umi Requejo, la seva directora, que no la veig, però està per ahir, sí, pel seu suport també continu. També a Espai Veïnal. I, per acabar, i no perquè és menys important, el meu agraïment, la meva complicitat amb l'Associació de Dones de Pego, Dones Cabal. Elles han estat ahir, estan, des de fa molt de temps, dinamitzant aquest poble perquè el feminisme, que és una aspiració, esdevinga dia a dia una realitat. Moltes gràcies a les Dones Cabal. Anem a la feina, que és parlar del llibre que ens ocupa avui. No és normal fer una nova edició d'un llibre que ja ha estat publicat amb una nova coberta, amb una revisió a fons, no és normal. Tampoc no és normal fer una presentació d'aquestes característiques i fins i tot gent que ja havia llegit la primera edició, doncs ara compra la segona i ho ha tornat a llegir. No és normal. I tanmateix, quan Núria m'ho va proposar, em va semblar que era necessari. El vent de l'aigua havia estat ja esgotat fa molts anys i Núria em parlava de fer una nova edició. I sap Núria que jo li diria que sí, que estava contenta de fer una nova edició sempre quan jo poguera revisar l'obra. Perquè des de que vaig començar a escriure aquesta obra han passat ja 15 anys, passa molt de temps, i és la meva primera novel·la. I des d'aleshores fins ara jo he crescut com a novel·lista, he crescut com a escriptora. I aleshores, quan mires enrere, veus les teves beceroles, el teu aiaú, i en certa mesura em ruboritzava. Jo li diria a Núria, si em permets que revisi a fons, jo per mi sí, si no, deixem-ho com està. I ella em va dir, pots fer el que vulguis. Aleshores, teniu el mateix llibre, perquè és la mateixa estructura, perquè són les mateixes històries, però està revisat a fons. És a dir, que la literatura és literatura perquè és una obra d'art. I les obres d'art s'han de polir, revisar, per arribar a l'objectiu d'una obra d'art, que és la bellesa, l'emoció i la comunicació amb l'espectador. Jo pensava que en el que he fet, m'hi ha aproximat més aquesta idea. Per tant, tot i que l'obra és la mateixa, els textos varien. I hi ha petits xicotets detalls que jo sé que me n'adoné i penso que he millorat la novel·la. Després hi havia un altre assumpte que em tenia marejat durant molt de temps, i era que en aquell moment, farà 15 anys, quan vaig començar a escriure la 13 que es va publicar, encara per a mi, els testimonis que m'havien parlat de la Segona República a Pego, i en concret de l'any 1933, que és on centra la novel·la, eren vius, vivien. L'abuela de Carmen García, l'abuela de Núria, o Dolores Cots, l'abuela de Dolo, o Maria Anaya, l'abuela de Carolina Ferrer, altres testimonis, eren vius ells. I em parlaven de persones que ja havien mort però com si visqueren. I en certa mesura, quan em parlaven dels seus fragilitats com a persones, de les seues, Mari Carmen Pérez, que l'acaba de veure, la neboda de Fernando i Felipe Monzó, molt importants en la novel·la i molt importants per a la història de Pego, quan em parlaven de les fragilitats de les persones i em parlaven de la seva vulnerabilitat i de la seva passió i de en quina mesura havien sigut estimats però també molt odiats, a mi em feia la impressió que encara vivien, encara estaven entre nosaltres. I quan jo parlava d'aixos amors, d'aixes passions i d'aixos odis, em feia com una miqueta de reparo posar el nom autèntic, perquè quan poses un nom fictici sembla que tot és mentira, no? En realitat sempre són mentides, però aquesta no és tan mentida. I aquesta no és tan mentida perquè tot i que jo he posat la imaginació literària i he revestit i m'he permès alguns detalls que no són però que fan falta perquè la història sigui semblant, tot i la meva ficcionalitat, la història és molt verdadera. Tot el que conté així, jo no sé si va passar o no va passar, però sí que sé que m'ho van contar els testimonis directes. Sí que sé que ho vaig llegir en el llibre d'actes de la Societat d'Oficis d'Avis de Pego, la precedent de la posterior UGT. Gràcies a Manolo Mira, per al qual tinc un gran record. Ho vaig llegir en el llibre d'actes de l'Ajuntament de Pego. Ho vaig llegir en el llibre d'història. Entre ells, per a mi va ser fonamental, el llibre de Teresa Ballester, historiadora de Pedreguer. És a dir, jo no sé si el que conté així va passar realment, perquè jo no he sigut testimoni presencial, però sí que us puc assegurar que tot el que conté no m'ho he inventat. Ho he llegit o m'ho han contat. No? Aquest llibre per a mi és especial per molts motius. Un d'ells, i ja queda per sempre la meva memòria, perquè va ser la meva primera novel·la. Jo em vaig ser novel·lista gràcies a Maria Cambrils. Maria Cambrils era per a mi una grandíssima desconeguda, com per a tots. Quan jo era una dona gran de més de 50 anys, una dona en un cert nivell cultural, una dona feminista, me n'adone, m'assabente, sé que al meu poble ha viscut i ha mort una dona que ha sigut escriptora, que ha sigut socialista, que ha sigut feminista, i que jo, a 50 anys, encara no sé res d'ella, ni jo ni ningú del poble. Va ser per a mi un sotrac emocional, vos ho dic de veritat. Per a mi va ser un impacte tan fort de com la història ens gasta tan males passades, com la història és sempre la història dels vencedors, com ens conten un relat que és el relat que a algú li ha interessat, i com nosaltres, les persones normals i corrents, anem per la vida bandejades de cic cap allà, darrere d'un remolí que nosaltres no produïm, que ens arrossega i que ens fa i ens modifica la vida. Allò em va impressionar a mi. I va ser arran d'aquesta notícia que va aparèixer, us conté breument l'anècdota, se celebrava el 70 aniversari del sufragi universal a Espanya. I era l'any 2001. I es va fer una exposició així a Pego, no, l'organitzava la Conselleria de Cultura, però es va fer així a Pego l'exposició, a la Casa de Cultura de Pego, de 100 pioneres del feminisme espanyol. I estava en tots els cartells de les 100 pioneres del feminisme. I entre elles estava la valenciana Maria Cambrils, que va ser la primera volta que vaig trobar jo en aquell cartell, Maria Cambrils, i que diuen que era espanyol i insegut de Pego, però com? Arran d'aquesta exposició, en aquell moment jo feia un programa curt a Ràdio Pego, Estirant el fil, i vaig demanar a través de les dones si algú sabia algo d'aquesta dona, perquè de totes les pioneres, de totes les dones feministes, només una no tenia fotografia, i era Maria Cambrils. I per això en premsa va aparèixer la desconeguda sense rostre, coses d'aixes. Fins i tot es va parlar en la premsa que fins feia poc s'havia pensat que Maria Cambrils no havia existit, sinó que era simplement el pseudònim de José Alarcón, que va ser el seu company, i que el que havia escrit el llibre Feminisme Socialista havia sigut no ella, sinó José Alarcón. No? O sigui, que se li va negar no el feminisme, sinó l'existència, la pura existència. No? I en aquell temps, la periodista valenciana Rosa Solves, arran d'aquestes notícies, està en més llarga, perquè ve de Bilbao, l'Associació de Dones Clara Campoamor, té un llibre d'una dona feminista, de la qual un llibre que es titula Feminisme Socialista, que és el que té Maria Cambrils a la mà de la seva fotografia, i que es diu que és de José Alarcón. Però aquelles dones de Bilbao fan una indagació, venen a València, pregunten a Pego no saben res, a València no saben res, però desperta la curiositat i Rosa Sober, la periodista, comença a indagar. I ella sí que va a l'Arxiu Nacional, ella sí que busca totes les fonts i acaba descobrint que existia Maria Cambrils i que és ella l'autora. No? Doncs bé, en això no tenim cap foto. Jo estava a la ràdio i dic, algú sap alguna cosa d'aquesta dona que va viure Pego l'any 33, perquè ella va morir l'any 39. Va viure Pego des de l'any 33 a l'any 39. I encara hi ha testimonis de l'època. I comença a preguntar als testimonis vius i apenas saben dir-me quatre coses que ho veureu en el llibre, perquè a ella no la recorden molt. El que recorden molt és el seu company, José Alarcón, perquè ell va ser un líder socialista, va formar part de l'agrupació de la direcció de l'agrupació socialista de Pego, va arribar a ser l'última etapa de la guerra, va ser també regidor, i ningú sabia res. Però la notícia a través de la ràdio va portar un descobriment fantàstic. I és que Dolores, que no sé si ha arribat ja, perquè m'ha dit que vindria perquè estava dient el ball de la seva neta, però que vindria corrents, Dolores va vindre a dir: Elvira, esta és ma tia Maria Cambrils, l'única foto que tenim. Sa mare Amparito havia estat servint a sa tia Maria Cambrils, un tio Alarcón, des que van vindre a Pego, vivint en ells, però servint-los, vivien, fins que va morir. Va ser la que va estar en ella fins al final. I quan va morir Maria Cambrils, naturalment, l'any 39, els feixistes capaços d'entrar a Pego doncs van anar a la casa de la dona d'Alarcón. Alarcón està al reformatori d'Alacant, esperant ser afusellat, junt amb Arlino Barrachina i amb d'altres. Mireu quin moment i quin panorama. Van anar a casa de la feminista que acabava de morir i li van llevar tot el que tenia. Però Amparito es va quedar una foto i el testament. I Dolores va ser la que va guardar la foto i el testament. I m'ho va portar a mi. Després jo li vaig portar la Mela i és el Mela el que ho té, la foto i el testament. Jo em vaig fer una foto de la foto, me la vaig posar en un marc i durant 3 o 4 anys la vaig tenir davant mirant-nos mútuament per a poder escriure aquestes històries. És important per a mi aquest llibre perquè em va mostrar la història que m'havien negat. Vaig poder parlar en els testimonis i vaig ser conscient de les grans injustícies que amaguen les guerres, les batalles perdudes, els odis, les venjances. I ara que estem en moment de tornar a treure a relluir històries perdudes, històries que estan ahí presents, reavivar el foc de l'odi, em sembla tan terrible, que crec que la millor manera que podem fer nosaltres, les persones normals i corrents, que no estem d'acord en aquesta lògica de la guerra i preferim la lògica de la pau, crec que informar-nos, llegir, assabentar-nos de la nostra microhistòria, saber el que hem fet, el que va passar, en certa mesura ens ha d'incitar a la reflexió per al nostre present i per al nostre futur. Per a mi aquest llibre és important per aquesta raó. Humilment, humilment, molt humilment, vos ho dic sincerament, m'alegre d'haver contribuït amb aquesta obra al coneixement del que va ser el nostre poble, a la recuperació de la memòria històrica. Perquè, diguen el que diguen, els morts i el dolor, això no s'acaba mai. I només s'acaba amb la justícia, amb el reconeixement. Que la venjança no cura res, però la justícia i el reconeixement del que s'ha fet malament, això sí que restabala els que van sofert. I per això jo crec que és tan important que hi hagi associacions com la que presidís o està com a membre Eva Salvador, de memòria històrica, i és tan important que els polítics, no els polítics, no la societat, nosaltres, les persones normals i corrents, reivindiquem aquestes coses. No es tracta de reavivar focs, es tracta de crear moments de pau i de complicitat. A banda d'això, la novel·la, la revisió ha hagut la restitució dels noms històrics. Se'n va quedar a mi, dins de mi, el fet de que a Maria Cambrils li van negar el nom i l'existència. Jo en aquesta novel·la no li negava el nom i l'existència, perquè l'anomenava Maria Cambrils. Però hi havia tants i tants altres personatges, protagonistes, herois anònims o personatges anònims de la vida quotidiana que jo havia tergiversat, es havia camuflat sota un nom fictici, com per exemple del metge Guitart. El metge Guitart no era Pere Guitart, el metge Guitart era Carlos Guitart. I així podíem parlar de Fernando i Felipe Monzó, de Felipe i Valeria Miralles, i podíem parlar de tants i tants altres, no? I per aquest motiu, jo dic, Núria, si ara anem a fer la revisió, és el moment de posar el nom històric. No voldria jo que en el futur, quan ja no serem nosaltres, si queda el llibre i algun historiador el mira, diguem, però quin dia és este? Li diuen Fernando Monzó o com li diuen? O era tal, no? I aleshores he volgut restituir. I això em pareix a mi que per a mi és important. La novel·la, ja vos he dit que és un artefacte literari, és una obra d'art. I en aquest aspecte jo estic més contenta ara del que estava quan la vaig publicar, havia fet tot el que sabia, òbviament. El problema de l'ignorant és que no sap que és ignorant. Això és el problema. Si sabíem que som ignorants, que estem fent-ho malament, no ho faríem. Ho fem el millor que sabem. I és només després, quan ja tens més coneixement, quan te n'adones dels errors anteriors. No? Però, si pots rectificar-ho, que és el que he fet jo, m'he quedat més satisfeta. I també una altra cosa que he fet és ser fidel al principi de tot allò que no suma en una novel·la, tot el que no suma, resta. I ahir hi havia coses tranes que a mi em semblava que no aportaven res, que no sumaven. I com que no sumaven, s'havien de restar. Quan començava a escriure em dolia molt suprimir el text que tant m'havia costat escriure. Però a mesura que vaig avançant en aquest món, no em dol gens suprimir el text. Perquè el text m'ha d'agradar com està, m'ha de satisfer com està, i si no m'agrada, no m'agrada, i el tiré a la paperera, i s'ha acabat. Ara no em dol suprimir. I crec que això és el que els escriptors hem d'aprendre amb humilitat i amb paciència. Els temes tractats en la novel·la tampoc no han perdut vigència, malauradament. Tant de bo poguem dir aquesta novel·la forma part del passat i dels problemes que teníem l'any 2007, 2008, 2010. Però no és cert. Els problemes semblen ser els mateixos. En la novel·la jo veig tres factors importants, tres temes importants. Un, ja m'he referit, que és el que vos he parlat, és la memòria històrica, la recuperació de la microhistòria local, els esdeveniments que van ocórrer al nostre poble l'any 1933, perquè la novel·la recorre des de gener de 1933, mes a mes, fins a novembre de 1933, que es produeixen les primeres eleccions generals amb sufragi universal. És la primera volta en la història d'Espanya que les dones poden votar, el novembre de 1933. Aquest és un dels temes que abarca la novel·la, però hi ha dos altres que per a mi són molt importants també. Un altre és el feminisme. El feminisme a propòsit de Maria Cambrils, perquè en aquesta novel·la, quan jo l'escrivia, jo tenia més o menys, quan tenia 50 anys, 45-50, exactament, més o menys l'edat que tenia Maria Cambrils quan va vindre de Pedro. I jo com llegia els seus textos, perquè com he construït jo Maria Cambrils? A partir del que va escriure. Jo l'he construïda a partir de la ideologia, a partir de les idees, a partir de la dona que era, conforme ho manifesta en els seus escrits. A banda de feminisme socialista, tenen un munt d'articles, moltíssims, que van aparèixer en les principals publicacions obreres del moment i junta figures de gran rellevància com D'Alessio Prieto, per exemple, o molts altres. No? Maria Cambrils té una visió del feminisme revolucionària per al seu moment, per aquell moment en què això ens passava pel cap, però que passat els anys a mi em sembla de vegades conservadora, però és natural, les idees van evolucionant, no? I aleshores quan jo escrivia sobre Maria Cambrils la interrogava, li preguntava, i també hi ha una novel·la que veu que hi ha algunes coses que la narradora protagonista, que no és el meu alter ego, que no és l'altra vida, però que, òbviament, projecte moltes coses meues, perquè quan t'escrivim, per molt que escrivim d'un personatge molt allunyat de tu, en certa mesura el reinterpretes, el fas teu, i el projecte és un poc en ell, no? O sigui, la protagonista no soc jo, Maria Santa Cambrils, no soc jo, però algunes idees sí que les compartim, no? I en aquest diàleg, a mi em pareixia interessant aquest diàleg entre un feminisme, el feminisme de la República, i un feminisme que ja era de tercera onada, ja, com era l'Andreu, no? I per últim hi havia un altre tema, ja, un altre tema que continua, bueno, el tema del feminisme continua en peu de reivindicació, perquè això no acaba mai. Tots sabeu i pensem que els avanços socials, les reivindicacions, costen molt d'aconseguir i molt poquetes de perdre, no? O sigui, no hi ha res per sempre aconseguit i contínuament hem d'estar mantenint, refent i treballant per allò que estimem. Per tant, el feminisme en absolut és un tema passat. El feminisme és un tema present i ben present i que probablement els 4 propers anys així al País Valencià donarà molt que parlar, estic segura que sí. Gastarà moltes energies per ell en negativa. I l'altre tema és el tema de l'ecologia, el tema del territori, que a mi em sembla tan important com els altres. No va dir més no, però tan important com els altres. Perquè la casa que ens acull, el nostre planeta, la nostra terra, és fonamental per a la nostra supervivència. I nosaltres no formem part de la Terra, nosaltres no formem part de la natura. Nosaltres som la Terra, nosaltres som la natura. I en la mesura que atentem contra ella, estem atentant contra nosaltres. Quan jo escrivia això, estava la moguda dels camps de golf, que continua encara, ha passat un poc, però continua, i les macrourbanitzacions. I en aquell moment era el moment de Salvem, perquè estaven el Salvem per cent, el Salvem el Cabanyal, el Salvem Mondara, el Salvem la Marina, el Salvem. Perquè hi havia un afany urbanístic desmesurat de grans macrourbanitzacions que anaven a canviar per sempre més la fisonomia de la Marina Alta del País Valencià. No? No és un tema de poca importància. És un tema de moltíssima importància. En aquell moment el canvi climàtic parlàvem d'ell, perquè fa molts anys que els científics parlen del canvi climàtic i el que arribaríem a tindre si no frenem el deteriorament que fem nosaltres els humans del planeta. Però ara el canvi climàtic ja comença a no ser una idea de futur, una idea negativa de futur, sinó que malauradament és una idea de present que ens estem veient, no? I no anirà menys, anirà a més. Perquè la tossuderia, la borrera, la ignorància, els interessos del capital són tan grans que ho supediren tot als seus interessos. La meva pregunta sempre és, el capital té seus interessos, però nosaltres, els pobres o riques persones que tenim una nòmina o tenim un jornal o tenim una empresa, nosaltres no som el capital. Com fem el joc al capital? Nosaltres som treballadors, la immensa majoria. Els rics estan comptats a les mans. Pues com és que es fan polítiques per als rics? Com és que triomfa en el món? Què està passant ahí? En qualsevol cas, a nosaltres, la gent normal i corrent, ens interessa preservar per als nostres descendents la terra que s'han llegat els nostres avantpassats. I això passa per prendre mesures que de vegades són impopulars, que de vegades costen d'entendre, que de vegades generen enemistats, però que continuem pensant que passem per la vida una temporada molt breu. I quan arribes a una certa edat t'adones que ja ha passat tot. I et preguntes, a algú la pena et pot fer jo? Pues si t'has de dir que no, pues apanya't, perquè ja no tens una segona oportunitat. Val la pena que digues, he fet el que he pogut i almenys no he fet el mal. Crec que m'he passat de tema de conversa, però em sembla que és important. M'he passat perquè tinc així els meus estimats col·laboradors que van llegir fragments de la novel·la. Vos diré una altra coseta. En la novel·la llegireu també curiositats que a mi quan ho descobria al principi em resultava tan novedós, tant entrar en un món que no m'havia ensenyat ningú, com per exemple com es diuen els carrers. Este carrer, que ara és Avinguda Jaume I, que abans de la República era Avinguda Alfonso XIII, la República li va donar el nom d'Avinguda de la República. La plaça de l'Ajuntament era naturalment plaça de la República. La plaça de la Replaceta, la plaça de les Monges, hi havia plaça d'Hernández i Galán, que havien sigut dos herois socialistes. El carrer Sant Rafael es va dir des de la manifestació de del 14 d'abril de 1933, que apareix novel·lat, es va denominar a partir d'aquest dia Avinguda 14 d'abril. El carrer Sant Josep, que la novel·la també passa per ahir, un personatge passa pel carrer Sant Josep, al costat de la mitja, es va dir carrer Durruti, un anarquista de renom. I el carrer Nou, quan va morir Carlos Guitart, l'Ajuntament va aprovar posar-li carrer Carlos Guitart. Però va entrar el bienni negre en Eduardo Senja, l'alcalde, i tal proposta de l'Ajuntament no va arribar mai a complir-se. No estaria mal que s'acomplirà ara. Per què no posava? Ja sé que té un carrer, però un carrer que li van posar allà dalt, un carrer lluny, fora del poble, i que va ser metge dels pobres i que va viure entre la gent. Tenia bé posar-li al seu carrer, on va viure i va morir, posar-li carrer Nou, carrer Carlos Guitart. Bé, comencem ja en la ronda d'intervencions, perquè avui, Filim, per a mi és especialment emocionant que Dolo Pastor hagi volgut vindre a llegir un fragment de la novel·la on apareix l'abuela, la dona Dolores Cots, que anteriorment no apareixia en el seu nom, i em pareix que la valentia d'una dona tan brava com ella, que va ser capaç d'enfrontar-se a una època tan difícil, que va ser fidel als seus idees i sobretot a l'amor del seu marit, jo crec que mereix que apareguin a la novel·la. Dolors llegirà un fragment.